Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I seguim ara amb més esport a la tertúlia esportiva. Bàsicament parlarem de futbol. En companyia de Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Joan Riera, bon dia.
Proper dia.
Proper dia?
Un dia més de futbol.
Ah.
Proper dia per parlar de futbol. Avui.
I Àlex Palomar, molt bon dia.
Molt bon dia. Jo ja estic treballant la meva cova, a la que m'amagaré a partir
no
de...
No m'ha deixat ni començar.
Està molt pessimista.
Està obsessionat.
Ja estava fora, molt pessimista.
Jo ja estic cavant. Ja estic.
Però mira, com l'Àlex, suposo que molts culers estan desitjant que passi el dia de demà.
Jo no.
No?
No, perquè
no, jo tampoc.
Jo soc futbolero.
A mi m'és igual, jo veuré el partit igualment.
Jo soc futbolero i com a tal vull veure aquest partit i tant que el veuré.
No, jo també.
Tinc molt clar què pot passar.
Tens clar què pot passar, però què vols
passar?
Què vols que passi?
Aviam, el que vull és disfrutar primer d'un partit de futbol. Segon, el que no vull és que l'àrbit intervingui en algun favoritisme a favor del Madrid. I tercer, que sigui aquesta vegada el Liverpool el que rebi a favor dels àrbits en l'últim minut de partit.
O sigui, ja ens ha donat el resultat.
Aquest és l'escenari que volem tots. Volem tots els culers, clar, evidentment.
Tots els culers.
El Jordi Alba ja ho va dir-ho jo. Jo sóc amic dels jugadors del Madrid a la selecció,
però
vull que guanyi el Liverpool. Sí. Qui no vol que guanyi el Liverpool?
Sí, sí. Jo no vull tancar la televisió abans del minut 90, que és el que em va passar l'any passat amb la Juventus, que me'n recordo que va marcar Sancho el 4-1 i vaig dir, ja n'he vist prou, vaig tancar la tele.
Doncs el minut 93, el penal a fora del Liverpool.
Sí,
amb 2-2.
Això és que el partit estarà ajustat, però saps?
Home, serà interessant, no? Sí. Que hi hagi un bon espectacle, que sigui un partit disputat, que no quedi decidit al quart d'hora.
Si és a favor del Liverpool, si no... i tant.
I tant.
No, però hi ha un jugador del Liverpool que amb el tema de les seves creences anirà fluix al partit. Esperem.
Home,
no
però
sé,
és una
jo
elecció...
no sé si amb aquestes creences es pot insuflar un tipus de vitamina.
Fes
a través...
excepcions, no ho sé.
No, insuflar fet... algun tipus de vitamina a través d'una punxada, d'una cosa d'aquestes.
Però és que, de fet, ell podria saltar-se el ramadà.
Sí.
O sigui, hi ha situacions en què quedes exempt
Accent.
I després ho recuperes. O sigui, ell voluntàriament ho podria, si ho decidís, ho podria fer. El que passa és que ell ha decidit que no. Que ell ho farà com la resta de dies.
Clar, i és fins que no es fa fosc, no? A les 8:45 sí. Encara hi ha una mica de sol, o sigui...
Clar,
a la mitja part potser es fa un tiberi. I a veure si
pues que vindrà ja d'unes quantes hores en dejú.
Vosaltres creieu que aquest partit depèn del Salah?
No.
No.
Vosaltres creieu que aquest partit depèn del Cristiano Ronaldo?
No.
Jo crec que sí, més de Cristiano que de Salah. Eh?
Sí. No.
Si Cristiano està bé, jo sí. Crec que Cristiano...
Jo crec que aquest partit, segueixo dir el que he dit al principi, la clau no és ni el Madrid ni el Liverpool. És l'àrbit.
Però és un partit també que jo
a
crec
que...
A mi
em fa molta... Molt de respecte a l'arbitratge. Massa. I sobretot a l'arbitratge quan arbitres el Madrid.
El Jesús sí. Ho ha dit que és un partit que potser el Liverpool pot sentenciar abans, però jo crec que el Madrid mai...
O sigui, mai no es pot deixar per mort.
El Madrid pot anar 4-0, però el Madrid mai no el pot donar per mort al Madrid en aquests partits. En canvi, a Liverpool jo crec que si fan dos gols de diferència, molt difícil no, que pugui remuntar. Però jo crec que el Liverpool pot anar guanyant 4-0, que el partit estarà viu, jo crec.
Estaríem tranquils si a la final es jugués al Bernabéu.
Mira, és...
Per què?
Perquè el Madrid últimament al Bernabéu no guanya ni un partit.
Sí.
Per això ho dic, perd molts punts. Mira, el Madrid en el Bernabéu.
És una final, jo crec que anirà apretat, perquè a veure, jo no veig cap dels dos equips que es llanci allò de dir, vaig a sentenciar el quart d'hora d'estar 2-0, 3-0, perquè, a veure, juguen una final, jugaran amb molta precaució, es faran a veure-les vindre, i després a veure quan poden decidir. Jo crec que serà una final ajustada en quant al resultat, no sé en quant al joc, ajustada en quant al resultat, però que acabarà decantant-se a favor del Madrid.
I
per decisió, perquè Cristiano Ronaldo està inspirat, perquè hi haurà la decisió arbitral dubtosa que afavorirà el Madrid, i perquè el Madrid també té aquest esperit. Se li ha de reconèixer,
sí. No
de reconèixer que té aquest esperit d'acabar sempre.
Sí, sí.
Sempre, sempre.
El bar de les begudes o el bar de
l'altre, la tecnologia? L'altre, el de B baixa. El bar de B baixa el faran servir?
No està previst. Que diria que està previst. No s'ha fet
servir tota la competició.
Però seria idoni fer-ho
per un partit així. És una final, que és un títol.
Totalment d'acord, totalment d'acord.
És un partit també, diem, de tot o res pel Madrid, perquè clar, si guanyes una Champions, però és que si perds la temporada el Madrid, recordem, ha quedat tercer de Lliga.
A 17 punts.
Sí, va ser eliminat per el Leganés, i si perd, serà molt estrany, no, la reacció, però clar, si guanyen, és la tercera consecutiva. És un partit això de, que és de tot o res. No sé si pot ser pressió pels madridistes una mica per això.
Però és que els madridistes la pressió la porta molt bé.
Sí.
Que s'estan perdent, estan al minut 88 i van. I abans, clar, el Cristiano Ronaldo en xesta, el Sergio Ramos pots al cap. I el que sigui, ja està.
El Ramos es multiplica. El Ramos es multiplica...
En defensa i en atac.
Per l'ego... i pel madridisme, o per ell.
I Cristiano,
el Cristiano es multiplica per guanyar la pilota d'or i la bota d'or. Això està clar.
Doncs
ell té molt clar que hi vol guanyar, vol passar al Messi, i farà l'indesible per passar-lo.
Sortirem de dubtes demà dissabte. No patiu, per això, no patiu gaire.
No, jo m'emprenyaré, segurament, però patir-ho.
Però superaràs igual,
si t'emprenyes vol dir que patiràs.
Jo crec que hem tingut temps per anar a mentalitzar-nos i crec que ho hem fet bastant.
Escolteu una cosa, parlem del que s'ha acomiadat i ja està per allà al Japó. Només volia saber què opineu del comiat que se li va fer a Iniesta.
Se m'ha fet una mica pesat a mi, perquè sembla que portàvem 2 mesos
acomiadant
cada partit i al final, i ostres, Iniesta és molt bo. O sigui, no per això el valorarem menys, però ostres... Hi ha hagut un moment, no?, que cada partit semblava que avui és el penúltim partit, vinga, homenatge, un altre.
Jo crec que ha anat bé perquè tenia una reserva de llàgrimes important a l'Iniesta.
Sí.
Tenia una gran reserva, va lligar tot el que has dit tu, de llàgrimes, ja s'havia acabat ja.
Sí.
Jo, potser si s'ha fet massa llarg i així, però jo trobo que és uns homenatges molt merescuts.
Sí, és merescut.
I la llàstima, a mi el que em sap greu, és que amb altres jugadors que han marxat abans no s'hagi fet una cosa semblant. Això sí que em sap greu. No s'han fet.
Hi ha un tracte diferenciat
entre altres jugadors que potser s'ho haurien merescut també i no se'ls ha donat. Vull dir, en general, jo no recordo una despedida com aquesta d'Iniesta. Ni del Xavi Hernández, ni de ningú. Com
Puyol,
aquesta de l'Iniesta,
Puyol,
no.
Per exemple,
de Puyol.
No.
A veure, Puyol i Xavi Hernández no es mereixien una despedida exactament igual que la d'Iniesta, que no és per desmereixer l'Iniesta, sinó és per revaloritzar l'altre, que el Barça tenia que ser més just amb aquestes coses, cuidar-ho més. I ha cuidat aquest cop a l'Iniesta, però a veure si serveix com a lliçó i cuida altres que ho mereixen tant com a l'Iniesta, com a mínim.
En el moment que vèiem aquest homenatge a l'Iniesta després de l'últim partit, segurament que més d'un pensava, ui, el dia que se'n vagi Messi... Quina festa faran?
Doncs ja no es dirà Camp Nou l'estadi, es dirà Leo Messi. O sigui, jo crec que la primera cosa serà canviar el nom de l'estadi.
Igual, a mi que li facin el mateix, però que també li facin el mateix quan marxi el Busquets, quan marxi el Sergi Roberto, quan marxin aquests. No, no cal fer diferències, per molt que sigui un crac, un o l'altre.
Mira,
sobretot amb la gent de casa, la gent que està tota la vida.
A vegades ens posem amb les antípodes, amb el tema aquest de les situacions dels jugadors. Cada jugador té les seves pròpies virtuts. I el virtualisme de l'Iniesta no es pot comparar amb el virtualisme d'altre tipus de jugadors. Iniesta ha sigut una persona a part, jo el coneixo des de molt petit, amb estudis, és una persona que els estudis té estudis normals, té un grau mig d'esports, que va fer el jesuïta, el Sant Ignasi de Sarrià, i és una persona que sempre ha sigut molt afable, però l'afabilitat no la dona a guanyar títols. La dona, el que portes, els valors que portes de casa. Els seus valors molt minsos en aquest aspecte, perquè en 12 anys el van deixar, els seus valors els van deixar cap aquí, cap a Catalunya, cap a Barcelona, i aquí tenia que arrelar-se més en valors més catalanitzats, això està claríssim. És una persona que sempre ha mantingut la seva idiosincràsia a través dels consells de la família, hem de tenir molt... Hem de ser realistes també i pensar que el dia que el van deixar volia tornar cap a casa.
Sí.
Van ser persones del club i persones molt ben lligades actualment encara al club que li van aconsellar que es quedés i sobretot li van donar fortalesa i vivesa, perquè ell estava sol.
Una persona, no és fàcil.
Tu deixi una persona amb 12 anys, vosaltres que sou joves amb 12 anys, que et deixin tirat.
A veure, tirat no, però...
Tirat. Familiarment, tirat. Sí. Familiarment, tirat. Jo tinc 2 fills, sé el que és una família, sé el que són els fills, sé que són els pares, sé que són els avis, com ho tenim tots, i amb 12 anys que et deixin en un lloc que estàs... Que és una situació freda, una situació que tu no... no... I més venint d'una població que venia de Fontalvilla, que és un poble petit, que allà tot està més arrelat, hi ha més familiarització, hi ha més carinyo. Aquí en un club com a Barcelona, i en aquell moment era un mes. És que veure, no era l'Iniesta sol amb un habitacle, amb uns estudis, amb un entrenament, era més. El modus vivendi futbolísticament parlant del futbol base de Barcelona, tots els nois que van aprovar i tots els nois que van a intentar seduir el club a través de les seves virtuts, pues, lògicament això pesa, perquè hi ha molts egos, hi ha molts egos. Jo he vist casos, una vegada van portar un jugador de Taradell a jugar al futbol base, però quan va arribar al vestidor se'l van menjar viu i va agafar per la porta el mateix i se'n va anar, es va ser a concojó. És que no és fàcil, tampoc, eh? Ojo, que no és fàcil. No. És meritori, jo crec que és més meritori, no pel Xavi, el Xavi és d'aquí. Em feu gràcia, parlo del Xavi, sí, molt bé. El Puyol és d'aquí, però és que l'Iniesta no és d'aquí. Permeteu-me un moment. I el Messi sí que és d'aquí, en quin sentit? Que també porta aquí, sembla que porti 1000 anys, i ojalà duri 1000 anys més. Però cas de l'Iniesta, poblet petit. Una situació tan al límit de tot, que aquestes coses a vegades també fan que tinguis un virtualisme més elevat.
Sí, no, si jo això no...
I aquesta és la diferència per mi, eh?
No, però és que jo la diferència la faig amb el club que té que fer la despedida igual. Després una altra cosa, la resposta que dongui, l'efecte que demostri la gent i així. Però que el club tindria que fer una despedida semblant amb què són les seves figures. Almenys l'estructura. Vull dir, no pot ser el Puyol que marxés com va marxar. Què se li ha fet al Puyol?
Sense
el Gamper,
pena
que va sortir el Gamper allà que l'aplaudissin i ja està?
Sí.
Sí,
que ho ha donat tot?
La sensibilitat
del club. Una cosa és l'afició.
Correcte.
I després cada jugador té la seva idiosincràsia pròpia,
però
la seva estima.
Però es nota que són acomiadaments en format de reveure, de marxen, però saps que tornaran. Puyol, Iniesta, Xavi, Piqué, amb Piqué passarà segur.
Exacte.
Són jugadors que marxen...
El Puyol ja se li va oferir quedar-se de segon entrenador amb el que en Pau descansi, amb el
Tito Vilanova.
Amb el Tito Vilanova se li va oferir.
Són jugadors que marxen.
I va preferir anar a fer pel·lícules de cine, a fer imatges fotogràfiques, a fer anuncis...
No, però és això.
Sí, tota aquesta gent marxarà
per tornar, segur. Jo crec que estic segur que en una dècada totes les estructures institucionals del Barça a nivell tècnic i representatiu seran de tots aquests jugadors.
Ojalà.
Perquè representen el millor Barça de la història.
L'Iniesta ja ho està dient, que ell vol tornar i tornarà.
Sí, igual que Xavi està a Qatar, durarà poc, eh, Xavi?
Fins al 2022.
Sí, ha renovat.
Fins al 2022.
Però ha renovat,
jo, Xavi, mira, el veig dintre de dos o tres entrenadors, el pròxim entrenador del Barça, segur, no sé.
Jo veig més entrenador el Xavi que l'Iniesta. L'Iniesta possiblement és més fred.
Per caràcter,
més teòlogo. Més pedagogo.
Sí, més psicòleg.
Sí, més que el Xavi. El Xavi és més realista. El Xavi, sí, però... pensa que el seu entorn, permeteu-me, l'entorn del Xavi és entrenadors de futbol i jugadors de futbol. El pare del Xavi, que ens havien fartat moltes vegades com a entrenador, el Joaquim Hernández, doncs és un entrenador... no és un entrenador de pas o catamoli, és un entrenador amb gallardia, amb unes crítiques molt similars, o que ha de ser un entrenador que vulgui avançar, això està claríssim, no? I en clubs, lògicament, no tan grans com a Barcelona, però en clubs medianers com terceres divisions, que ja hem enfrontat moltes vegades, i això també ajuda molt a que tu t'amorteixi a vegades situacions psicològiques que et trobis malparat, o sigui, en aquest cas no et trobes malparat, el teu entorn t'ha ensenyat i t'ha preparat i has viscut, perquè ja he vist que vivia moltes vegades com a patinava els partits del seu pare com a entrenador, ho has viscut i aquestes coses ajuden molt a tenir una personalitat ja bastant sembrada.
Sí, però Iniesta, un jugador que ha mamat la Masia com l'ha mamat la cantera, al front d'una cantera del Barça...
Doncs pues l'Iniesta, director de la Masia.
Pot portar una experiència...
Amb director
brutal,
de la Masia, director de la Masia.
Vull dir que no cal que tots siguin entrenadors.
Sí,
no cal que tots siguin
entrenadors, exacte. Per la idiosincràsia i per l'experiència que té
viscuda.
Amb edats molt petites. Que, per cert, sembla ser que fa anys una persona com que està en el club, que es diu el Carles Reixac, tenim molt bona amistat, pues, sempre havia dit...
Ah, fa anys. No, pensava que feia anys d'aniversari.
No, doncs pues feia... va dir una vegada en cert moment, que jo estava molt a prop de quan ho va dir-ho, que el Barcelona s'equivoca en fitxar nens tan petits, nens de 8, 10, 12 anys, perquè un nen no se l'ha de descobrir de petit, s'ha d'esperar que sigui el primer any de cadet per saber si val o no val. has de deixar passar unes etapes de la vida, sí. I ara sembla ser que el Barcelona vol tornar a lo d'abans, a tornar a fitxar nens de 8 i 9 anys des de petits, perquè està bé que els grans clubs d'Europa o els segons clubs d'Europa, perquè els clubs d'Europa primerencs, Madrid, Barcelona, etc., pues, que s'emporten nens de la cantera de Barcelona amb edats molt, 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 molt petites, i això, aquestes coses, pues, les volen intentar rescatar. No sé.
Deixeu-me que canviem de tema. La setmana passada comentàvem l'elecció de Rubiales com a nou president de la Federació Espanyola. Afegim a aquesta notícia el fet que el president de la Catalana, Andreu Subies, serà vicepresident i la seva mà dreta.
Econòmic.
I la seva mà dreta.
Vicepresident econòmic.
Això...
Si tota l'economia espanyola passarà
per
ell.
Manera, de quina manera, de quina manera pot ajudar el futbol català?
Home, jo crec que el futbol català, o sigui, és una referència, és evident, quan veiem tots els campionats aquests que hi ha sub-18, sub-20, de nivell estatal, Catalunya sempre és referència, i jo crec que sempre ho ha sigut. L'Espanyol i Barça són, potser jo crec, dels equips a nivell base i a nivell de constituir de clubs d'Espanya, els dels més potents, tot i que l'Espanyol, el primer equip, no sigui gran dintre dels grans clubs. Crec que de la Federació Catalana té un paper important, però clar, també estem dins d'aquest conflicte polític que hi ha una miqueta, és una federació també que hi ha amiguismes, ho hem vist amb la convocatòria, ho parlàvem també abans de la selecció espanyola, que és una federació on van una mica amb els amiguismes, amb el que va Villar era un president que anava una mica amb això, no? Tenia més proximitat amb alguns clubs que altres, però bueno, jo crec que seguirà igual, eh?
Andreu, si em permets, per reforçar, l'Andreu Subies no ha marxat.
No, per això
segueix el president de la Catalana, perquè sí. El mandat del Rubiales és per 2 anys, no és per 4 anys, perquè els plaços hi han corregut, perquè va haver un peron de 2 anys, hi han corregut, vull dir que aquí 2 anys torna a haver eleccions a l'Espanyola. Vull dir que tot això és provisional. El que està clar, que la vicepresidència, la primera vicepresidència econòmica enforteix moltíssim, moltíssim la proximitat amb Catalunya. A part, sembla ser que dintre de la vicepresidència econòmica té la potestat per poder fitxar un secretari econòmic. I s'està dient que possiblement sigui un secretari de Lleida, també.
De la Terra.
Lleidatà, de la Terra.
La Terra tira molt.
Tira molt, la Terra.
No, és lògic, també. És lògic que tu... Si et algú de confiança, que així, no? Busques algú de confiança, algú que coneixis. Si són els que tenen més propers, els que coneixis.
Bueno, jo crec que això, si és vicepresident econòmic, crec que, com que ja està en una federació provincial o una federació més localitzada... llavors, pues, això pot ajudar molt que el repartiment, encara que també he de dir una anècdota que viral i és i autèntica, i és que sembla ser que aquest president de l'Espanyola vol tirar molt pel futbol femení, vol prioritzar el futbol femení, sobretot igual que el vicepresident econòmic. Pues també ajudarà molt el futbol femení, perquè veuen que aquí té molta sortida inclús a través de la resta d'Europa.
Aquest any ja ho han fet molt, perquè la Liga i Iberdrola han estat jugant a camps de primera.
Ja s'ha començat a potenciar bastant.
Això vol dir
que
les subvencions i una mica el tema econòmic anirà molt per aquí, també.
No, vols dir que del pastís que hi ha, el repartiment serà una miqueta millor per les noies?
Sí, sortiran beneficiades.
No, i a part d'això, estic d'acord amb ell de que el fet de que vingui d'una territorial concreta, a l'hora de repartir, de ser més just amb les territorials, perquè coneix els problemes, coneix la idiosincràsia d'aquestes joves, és millor que un d'aquests que posen així generalistes, que han hagut altres èpoques i així, que dius, bueno, vale, que aquells reparteixen aquí tant. Vull dir, que pot estudiar una mica més sobre el terreny la situació. Vull dir, jo crec que pot ser bo. No pel futbol català, sinó pel futbol en general.
Sortirà més perjudicat al futbol masculí que al futbol femení, ja ho he dit abans, a nivell de subvencions.
Jo crec que el futbol femení és una qüestió que no és tant de diners o no diners, perquè el Barça té la millor jugadora d'Europa, la Elieke Martens es diu, crec. que jo crec que és d'afició. O sigui, l'afició no es pot comprar amb diners, i això jo crec és moure l'afició perquè tingui interès en el futbol femení, perquè al cap i a la fi els diners no tenen sentit si no tens una afició que li dona sentit al...
Si em permets, els diners ajuden a qualificar i a donar més qualitat als clubs.
Sí, però
a través de tenir també unes categories, permets, a través d'unes categories més altes, dius, no és el mateix. Jo sempre havia dit, amb tot respecte, que Sant Cugat, per la població que és, tindria que estar per sobre els mercantils, per sobre els àbacs, per sobre les terrasses, sempre ho he dit, de tota la vida, per la idiosincràsia de la població, la tipologia, l'estatus social que hi hagi, això està clar. Com més dominador comú hi hagi a través d'una categoria les equiparacions màximes de màxim nivell, sempre el fruit sempre és més elevat. I això també es mira a través d'aquest, també de les subvencions, que no és el mateix donar una subvenció a un club, no és el mateix, siguem realistes, a un club que té tots els nens a categories de segona divisió, a categories de primera divisió, que en un club que té nens de primera divisió preferent, divisió d'honor, lliga nacional...
No, sí, però jo em refereixo tipus
no
al Barça,
mateix,
el Barça
els gastos són diferents.
S'ha convertit en una referència al futbol europeu i vas al ministeri està buit, és el que...
Saps tu, que... parles d'un Barça, vale, molt bé, d'un Barça, de l'Espanyol, sí. D'un Real Madrid, d'un Betis.
Si no té el Madrid. Jo
estic parlant del futbol base. Tot aquest triangle de subvencions s'ha d'identificar més pel futbol base.
I l'afició també es pot crear des del futbol base.
De les poblacions, de la ciutat, de les petites ciutats, no de les grans ciutats, bueno, ni dels grans clubs de
primera divisió. És la cultura esportiva, que això ha d'anar modelant-se a través del temps.
Pues això és el que possiblement beneficiarà a través del futbol femení clubs amb menys autoritat econòmica, però sí possiblement amb més entitat de categoria.
I de l'afició és un tema a llarg plaç, pot portar aquesta promoció del futbol base femení, pot anar portant afició. Però l'afició del futbol
ja
femení és a
llarg
plaç.
Tornem a tenir el peix que es mossega la cua, no?
La cua es mossega el peix.
També. Doncs, senyors, que vagi molt bé, no cal que us amagueu, disfruteu del
ens
partit
després,
el que
després.
Pugueu. Demà final de la Champions i no hi haurà el Barça, que està ja de vacances.
Encara ho celebrarem la setmana que ve.
Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.